terreny del joc, però ho anirem veient si al final passa alguna cosa nova que no sabem, perquè al final tot hem estat ficant tots aquests dies el focus sobre l'amnistia, perquè havia quedat molt desplaçat del debat polític i mediàtic la qüestió del referèndum, però veurem si ara això té algun tomb d'última hora. En qualsevol cas, jo crec que sobre fins i tot l'amnistia, que encara tenim moltes incògnites que no sabem ni abast, ni condicions, ni res, hi ha una qüestió que avui ha passat que és bastant interessant, que són les paraules de Junqueras quan deia que no facilitarien una investidura de Pedro Sánchez si no hi havia l'amnistia. Però compte, perquè al mateix temps que deia això, que això, aquestes paraules o aquesta contundència, entre cometes, amb el to, anava dirigit cap al PSOE però també cap a Junts, no? Ara hi ha una cursa de veure qui es posa abans la medalleta d'haver aconseguit estirar més el PSOE, per tant és un missatge cap a l'espai independentista i no només cap al PSOE, però fixem-nos que no ha fixat una data. És a dir, no sabem condicions i abast de l'eventual llei d'amnistia, si al final s'acaba produint i si acaba sent una llei d'amnistia, però fins i tot quan es fan discursos contundents que sense l'amnistia no hi ha investidura, tampoc no hi ha cap pressió a Pedro Sánchez per la data, o no, almenys això, amb aquestes paraules d'avui d'Oriol Junqueras. Per això ho dic.
Si calia que fos abans, i ha dit, bueno, no cal, no? Sí. No és imprescindible que sigui abans. Per tant, no s'ha d'ajornar després.
De fet, aquestes condicions per treballar per fer efectives les condicions que partin al referèndum, aquestes condicions, segons el que ells mateixos han dit durant aquestes setmanes, és la llei d'amnistia. Perquè quan es parla del què ha de passar abans del referèndum, sempre se situa l'amnistia damunt de la taula i res més, i un cop tens l'amnistia, quines altres condicions representa que s'han de donar?
Depèn amb qui parlis. Hi ha un sector de l'independentisme que creu que aquestes condicions, entre ells el president de la Generalitat, que diu que aquestes condicions és fixar una mica les regles del joc.
La llei de claretat.
Per exemple. Mm. Hi ha un altre sector que diu que les condicions són admetre que tens un dret d'autodeterminació i, per tant, permetre que tu pots organitzar i celebrar això quan vulguis i en les condicions que vulguis.
Però això pot acabar amb la creació d'una comissió al Congrés per estudiar la possibilitat de...
Bueno, i menys, vull dir-te, si es crea el Congrés em semblarà molt, vull dir,
sí.
Vull dir que, sí, de fet, ara la Maria comentava, sembla molt fàcil això de l'amnistia, no? Jo crec que aquesta apariència de facilitat i aquesta poca resistència del PSOE, mirant una mica la cronologia de com han anat els últims anys, crec que és que ja la tenien al calendari, vull dir. És veritat que la legislatura es va acabar abans d'hora, les coses van anar com van anar, els indults van tenir un impacte menor de lo que el propi PSOE podia imaginar, però des d'un punt de vista de la filosofia que estava aplicant el PSOE al procés, la primera porta era obrir el diàleg, no hi havia ni tan sols una mínima comunicació entre el govern o els independentistes i el govern espanyol, es va obrir aquella porta, i després es tractava de tornar, diguéssim, a la normalitat, entre cometes, institucional. No només amb un diàleg, sinó amb mesures que permetessin rebaixar el que ells consideraven un suflé. Què has de fer amb això? Doncs, uno, donar una mica de peixet amb coses que són simbòliques però que no t'afecten al nucli dur de la unitat d'Espanya, diguéssim, val? I això passava pels indults. Va passar els indults i el següent pas, i això Esquerra Republicana, per exemple, ho havia defensat sempre, era arribar a una amnistia o anar a fer petits passos fins que, a efectes pràctics, s'hagués produït una amnistia. Per tant, ja ho tenien al calendari. Es provoca un avançament electoral, la situació és la que és, doncs com que ja ho tinc al calendari, ho tenia coll avall, que tard o d'hora, si no arribava ara, arribaria d'aquí un any, doncs ja està. Posem-ho sobre la taula i ho tens, eh? Però, l'amnistia, sí. Una altra cosa, i en això estic d'acord amb la Laura, crec que el referèndum serà el rucurrucu de tota la legislatura, per curta o llarga que sigui. Perquè el necessiten, també. Quan tu has creat un element d'aliança amb algú que no és el teu aliat natural, necessites un element de discòrdia que et faci constantment estar fent un estira i arronsa. No? I això en ciència política és bàsic en una negociació. Necessites un element que et permeti anar tibant i fent una mica, no? I crec que ho tindran tota la legislatura. I es poden fer moltes coses. La comissió, estudiar si és constitucional, de quina manera seria constitucional si és que consideren que no... experts, no sé, taules de negociació, de diàleg...
Hi ha una cosa molt... Perdona, dir una cosa molt ràpida d'això de l'amnistia. Primer, sobre això del referèndum, que crec que no, ni Esquerra ni Junts estan en disposició, crec, ells creuen internament, d'exigir res, perquè no tenen res a fer en el cas que el govern de Pedro Sánchez, quan es constitueixi, salti pels aires, això primer. I després, que l'amnistia pròpiament, crec que hi ha una qüestió de fons que no la diem prou, que és que qui interessa sobretot és a Pedro Sánchez i és no al govern espanyol, és a l'estat espanyol, que està fent un ridícul, o ha fet un ridícul espantós des del punt de vista judicial a tota Europa en els darrers mesos i anys, i que per tant l'única oportunitat que té de realment passar pàgina de cara en fora i erigir-se com una democràcia tranquil·la, diguéssim, sense problemes arrossegats d'allò que va ser una disfunció absoluta del sistema democràtic, és acordant una amnistia on hi càpiga tothom i que Puigdemont pugui tornar acollint-se a una amnistia com a tal o un indult encobert en funció de qui s'hi pugui acollir, però que aquesta és l'única forma, crec, que l'Estat pugui normalitzar la seva figura i la seva posició cara en fora.
Jo anava a dir abans, bueno, jo ja sap la Maria que discrepo d'això, però no anava a discutir d'això, sinó anava a dir que el que em sembla més escandalós de tot, sobretot de cara als electors independentistes, és que hagin arribat a un pacte Esquerra i Junts. Per de no agressió, més aviat, no? És a dir, per fer això conjuntament. O sigui,
bueno,
el que estan fent ara és
no intentar... De no agressió no ha sigut precisament.
No, però entès el que vull dir, que ara... O sigui,
amb aquest text sembla que vagin a la una, però és veritat això... que el que s'ha vist allà
no és el mateix,
no?
El que
s'anifiquen
ells per tenir una coartada mútua i no haver de repetir una espècie de chicken run estil 2017, de veure qui arriba més lluny i, per tant, al final un se'n va i els altres es queden i aquestes coses que van passar perquè ningú us va treure, perquè finalment... No era un referèndum, no? S'havia de declarar independència i es va declarar i es va suspendre. Vull dir, hem de recordar que s'havia de fer tot això, no, Maria? Bueno, es va fer aquesta cosa de declarar-la i suspendre-la, no sé, totes aquestes coses que jo no volia... En fi, ja m'he perdut, no? I el farol i no el farol. Però el que vull dir és que ara el que fan és els dos garantir que l'altre no anirà més lluny, perquè estan dient que aniran conjuntament i que això ho demanen conjuntament. I per tant, mira, ara quan parlaves tu, Maria, pensava, home, jo abans els donaria l'amnistia a tota la gent que va creure el que els hi van dir, no?, i que va actuar després de la manera que jo crec que no és adequada, però en tot cas que s'ho van creure, que no els que van provocar tot això.
Sí,
perquè,
però
sincerament, aquests han estat indultats després.
El que realment és una anomalia,
no?
És que Puigdemont pugui passejar-se per tots els estats europeus i no li passi res,
ara,
i aquí
tot,
no pugui,
no.
O gairebé tots, sí. I que aquí no pugui tornar. Aquesta és la principal anomalia que crec que és interès de l'Estat de resoldre per encarar la seva posició internacionalment amb més tranquil·litat i amb més normalitat.
Jo estic bastant d'acord amb el que planteja la Maria, tot i que jo crec que amb aquest procés d'homologació a una democràcia plena, Pedro Sánchez el va intentar amb els indults i amb això aconseguia dues coses. De cara a fora, un dels elements més criticats per organismes internacionals, pel grup de detencions arbitràries de les Nacions Unides, per Amnistia Internacional, era justament l'existència de presos polítics, alguns dels quals no tenien ni responsabilitats polítiques en aquell moment, com era el cas dels Jordis. Això era un dels elements més criticats. Amb els indults, Pedro Sánchez feia un relat de jo per perdono, no? Era una mesura de gràcia, es perdona aquestes persones i, a més, això era de cara a l'exterior, quedava bé, de cara al conflicte intern amb Catalunya, el que ell intentava amb això era pacificar, no?, i intentar dulcificar el conflicte que hi havia i bàsicament desmobilitzar l'independentisme. Jo crec que aquesta era la jugada que es volia aconseguir, que volia aconseguir el PSOE amb els indults.
No?
El que passa...
Ho ha fet i ho ha aconseguit.
El que passa, que aquí falla un únic element, que és, justament com tu plantejaves, Carles Puigdemont. Que Carles Puigdemont era una persona que, com a eurodiputada, tenia immunitat a tots els estats de la Unió Europea, excepte a l'estat espanyol, que podia ser detingut en el moment en què trepitgés l'estat espanyol. No? Jo crec que aquest era l'element, Carles Puigdemont, era l'element que no permetia que Espanya s'expliqués a si mateixa i es vengués internacionalment com una democràcia plena en tots els sentits, perquè hi havia aquesta circumstància. I això és una cosa que crec que amb l'amnistia li pot jugar a favor a l'estat espanyol.
Vull explicar una cosa, perquè sabeu que havíem anunciat des de primera hora, des del sumari, que avui entrevistaríem a Òscar Puente, és la persona del PSOE, el diputat del PSOE, que l'altre dia va parlar al Congrés davant d'Alberto Núñez Feijóo i que parlarà també demà en aquesta segona part de la investidura al Congrés a Madrid. Doncs bé, finalment aquesta entrevista no serà possible després d'aquest comunicat que hem parlat amb l'Adrià fa només uns minuts, que han fet el PSC i el PSOE juntament, doncs ens han dit que no és possible fer aquesta entrevista, tot i que Òscar Puente s'havia compromès amb nosaltres
ara entenc que
a fer-la, però...
I no cal que ho diguis tu, però això però és una marxa enrere en tota regla, perquè clar...
Quina lectura n'hem de fer,
no,
també, de tot això?
Perquè
el PSOE, ara mateix, sembla que no vol que ningú digui res sobre aquesta qüestió.
No, i menys, clar, i després de que avui, bueno, el Parlament han rebutjat, no, Rafa, aquesta... O sigui, el PSC ha votat en contra d'una proposta...
Demà votarà en contra.
Bueno, votarà demà en contra de la proposició aquesta sobre el tema de l'amnistia, oi?
Sí.
De moment, a les declaracions del Sánchez, que
també
fins ara...
Han de tenir en compte que votarà en contra de l'amnistia redactada tal com està redactada.
Sí, sí, vull dir, sí.
Ho dic perquè moltes vegades es diu, vota en contra de l'amnistia. Sí, és cert, però sí. El text diu moltes coses.
Votarà en contra d'aquesta proposició.
Que encara que estiguessin a favor de l'amnistia, tampoc votarien.
D'acord. Però votarà en contra d'aquesta proposició, del que digui aquesta proposició, d'acord. I això tots sabem que és una altra escenificació, per uns i per als altres. Però avui el Sánchez, per primer cop des de fa molts dies, avui ha dit això de así no vamos bien y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Oi? És el comunicat oficial. I resulta que ja hi havia algú, que és aquest Òscar Puente, el que van posar davant de Feijó per tirar-li tota la cavalleria, que jo he sentit avui per primer cop que algun socialista ja defensava clarament l'amnistia.
Sí, mira, em sembla que tenim el tall precisament d'Òscar Puente, que volíem també preguntar per això, perquè avui ha fet aquestes declaracions.
Una medida que contribuye a distender en Cataluña la tensión de solucionar, de solventar un problema que es un problema estrictamente político y dar una salida a aquellos que se han situado al margen de la legalidad para que vuelvan, para que retornen a hacer política, creo que es positiva y yo creo que es algo que se debe valorar.
Clar, això fins ara
jo crec
no s'havia posicionat ningú tan clarament.
No, jo quan ho he sentit, i després he sentit que perdona, perquè jo no sabia que us havien anul·lat l'entrevista, però l'havies anunciat.
No, sí, ho hem sabut fa uns minuts.
Nosaltres tampoc ho sabíem.
Sí, quan jo ho he dit, ja estava anul·lada o estava a punt, no? Bueno, per ahí.
No ho sé ben bé exactament,
bueno,
la veritat.
Però clar, com que jo donava per fet, estava molt intrigat per escoltar-lo, perquè realment...
No, realment creiem que era molt interessant avui escoltar Òscar Puente, perquè... un, ha estat el protagonista realment de tota aquesta setmana, i dos, per aquestes declaracions que acabem d'escoltar ara mateix.
Però sobretot perquè és que al final, si ara...
No sé si això, perdona, Silva, pot ser que demà hi hagi un gir i no sigui ell també qui defensi aquest debat d'investidura al PSOE.
Bueno,
esperarem
a veure què diu demà. Jo crec que demà no diran res d'això, com és el que han fet fins ara, perquè no han dit res als socialistes el tema de l'amnistia. Ell era el primer, tinc la sensació, de que ha estat més papista que el papa, que potser algú li ha tocat el crostó, li ha dit, mira, tu de moment aquí calladet, perquè aquí ho estem negociant d'una altra manera, tant amb el PSC, que jo crec, personalment crec que té molts votants que segurament no estan tan convençuts del que esteu dient tots, de que això de l'amnistia és un favor de Pedro Sánchez, tot això és una cosa que el Pedro Sánchez li va molt bé als socialistes, i fora de Catalunya encara menys. Jo tinc també aquesta sensació, però bueno, si no hi ha eleccions no hi haurà càstig, i per tant ja veurem què passa més endavant, i a partir d'aquí a veure com es desenvolupen les coses. És que jo de veritat, sobretot, estic intrigat.
És que no crec que siguin dues coses excloents,
No.
És a dir, jo crec que el que plantejava la Maria, i jo estic bastant d'acord amb això, no és excloent amb el fet de que si final no hi ha un acord amb els independentistes i Pedro Sánchez va a eleccions, una part molt important del seu potencial electorat li farà pagar a les urnes, probablement.
Fora de Catalunya i a Catalunya també.
Però probablement, però em refereixo que hi ha una part que bàsicament connecta amb les tesis de la vella guàrdia socialista, aquella gent que sortia fa un parell de setmanes o la setmana passada fent una esmena a la totalitat a Pedro Sánchez i molt amb un discurs que de fet connecta bastant amb les tesis de la dreta, no? En relació amb com entenen que és la estat espanyol. Llavors, evidentment, jo sí que ho penso, que si hi ha unes noves eleccions, el Partit Popular jugarà aquesta contradicció constant que ha tingut Pedro Sánchez en relació amb el que és l'amnistia i amb si s'havia de pactar amb Junts i amb Puigdemont, i que realment una part del seu electorat potencial, l'electorat socialista, pot fer-li pagar cara a les urnes aquest gir que ha tingut, tenint en compte que fa, no sé, potser dos mesos, havia utilitzat molt el hashtag inconstitucionalitat per parlar de l'amnistia.
Ah, campanya electoral. i ho fa perquè ho necessita, que ho hem dit diverses vegades, perquè no ho fa perquè s'ho creu, ho fa perquè ho necessita.
Segurament, tal com està el pati i estant com creiem que està ja tot més o menys pactat, interessa a tothom que l'amnistia sigui el més aviat possible, perquè no m'imagino 2 mesos de declaracions creuades, entrevistes anul·lades perquè algú se'n va de la llengua quan no tocava, crec que seria bastant insostenible.
Creieu que demà, després de que Feijóo doncs, sorti perdedor d'aquest segon debat d'investidura, el PSOE finalment podrà parlar amb una mica més de claredat, perquè aquests dies hi ha hagut silenci pràcticament absolut, amb aquesta excepció que dèiem ara? Serà passar aquesta barrera de demà i creieu que la cosa evolucionarà d'una altra manera?
De fet, una de les, ara no m'ho comentàveu a la Maria, una de les claus per la que fins ara hagi anat la cosa bé ha sigut que s'havia imposat la llei del silenci tant al PSOE com a Junts com a Esquerra. Ningú parlava d'això més enllà dels plantejaments que ja se sabia que tothom tenia. Ningú parlava de la negociació i fins i tot alguns negaven que hi hagués negociació de cap tipus, o ho disfressaven i deien que era un diàleg però no una negociació i coses així. Per tant, si comencem a fer declaracions als mitjans, 2 mesos em sembla una barbaritat, és inassumible, segur, perquè una paraula maldita, una frase treta de context, un titular amb una mica de mala bava, rebenta qualsevol negociació, i ho hem vist amb multitud de coses. Per tant, jo crec que això serà el que farà que la cosa vagi ràpida.
I perdoneu, però no oblidem que hi ha altres interlocutors, Hi ha uns senyors allà al País Basc, que especialment a PNB, perquè sembla que Bildu ja, jo crec que ja ho dona per fet, que també suposo que tenen alguna cosa a dir de tot això.
Però és que amb ells també s'ha parlat aquests dies. Clar, el que passa és que no tenen el focus mediàtic a sobre, perquè negociar-te, no sé, 3 partides dels pressupostos no és el mateix que negociar una amnistia. Per tant, les 3 partides de pressupostos, que segurament serien la notícia si això no estigués en joc, si l'amnistia no estigués en joc. Però com que la cosa és la que és i interessa el que interessa, aquí també els mitjans juguen molt, no?, això, i jo... Segur que quan veiem quins són els motius pels quals el PNB o Bildu voten a favor, farem allò de dir, ostres, és que els bascos
com
que
en saben,
perquè ho diem sempre,
sí, és veritat,
i ja veuràs, Sí. El que passa és que ara el focus estava aquí, i és veritat que s'havia imposat una llei del silenci que els hi ha anat molt bé. Jo, se'm fa també difícil veure a un PSOE ara ja tornant a callar. Vull dir, te toca tu. Has de marcar posició.
Clar,
avui el comunicat ja marca
partida
una mica...
Partida de demanda i alguna cosa.
Marca poc.
Exacte. Sí. Això és, jo crec que donarem de marge una mica segurament el cap de setmana, que el cap de setmana ja per tothom
Pedro
és una
Sánchez
mica més
clàssic. Sánchez té un acte dissabte, crec, a Sevilla.
Sevilla crec que no és el millor lloc per parlar d'amnistia.
Totes maneres, perdoneu, parlant de Sevilla, o sigui, que el que primer hagi dit alguna cosa sigui ni més ni menys que l'alcalde, el candidat a l'alcaldia de Valladolid, que va guanyar les eleccions pel PSOE, tot i que no ha pogut governar per un pacte entre el PP i Vox, també diem, és per la història, de Valladolid.
Ho ha dit per error, també crec, però
els seus votants, si hi hagués eleccions ara, no sé tampoc si serien d'aquests que diu la
Laura. Perquè
estaria massa content.
Ja ho comentàvem la setmana passada, jo crec que tots aquests, gran part de tots aquests ja van marxar. I a més crec que Pedro Sánchez va recollir molt de vot prestat, vot útil, que en una repetició electoral ja no sé si en tindria més, si en tindria menys, perquè soc incapaç de predir algo així. En tot cas, jo crec que a partir de dilluns començarem a escoltar cosetes més amb més xitxa i es començaran a produir allò, aquelles reunions de sobte t'arriba un missatge, estan reunits no sé qui, a quina hora, a les 12 de la nit.
Jo crec que
molt
bé. Sí, jo crec que el dilluns...
Ja estàs preparant per això,
Jo ja m'he preparat.
El dilluns o el diumenge, que és un bon dia informativament, començarà a circular algun document sobre...
Ja no ho és, això del diumenge, el dia...
Ja no ho és.
Els diaris abans el diumenge venien molt, ara piquen més els informatius de tele o de ràdio que els diaris.
Tens raó.
Començaran a sortir aquests documents que Esquerra deia que hi són, no?
Clar, algun document es filtrarà aquest cada setmana o el dilluns, seguríssim. Jo ho veig claríssim.
En fi, les 9 i gairebé 19 minuts. Ara fem una pausa i, si us sembla, aparcarem aquest tema perquè fa més d'una setmana que estem donant voltes al mateix i el que encara ens queda, exactament, el que encara ens queda. Per tant, fem una pausa i ara de seguida tornem parlant d'altres qüestions.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Avui el temps portarà un nou anticicló que caurà amb força sobre els tallers Rodi Motor Services en forma d'oferta en pneumàtics econòmics. Perquè fins al 30 de setembre, si compres pneumàtics econòmics, fins a 20 euros de descompte et cauran del cel. Localitza el teu taller Rodi més proper i gaudeix del teu descompte en pneumàtics econòmics. Recorda que 20 euros de descompte et cauran del cel. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Preparats? Llestos?
Ja!
RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou. CaixaBank,
FIAC Assegurances
i Torrons Vicenç us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Frit Ravi,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC 1. RAC 1.
A veure, la promo. Vostè primer, amb Marc Giró, cada dia de dilluns a divendres, d'una a dues. Vinga, ja està.
Però això és molt sosu.
Joel, és sosu?
Què?
Escolta'm una cosa, a tu t'ha la sensació que nosaltres hem de seguir fent els graciosos aquí tota l'estona, que venim de l'estiu i tal? Has vist com està el planeta? Has vist com està el planeta? Té per ens fent...
A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
S'ha acabat, home!
Jo diria que aquí a la Sagrada Família estan fent una altra torre, no? Ai, Déu meu, a veure si s'han descomptat i n'estan fent una de més.
RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a rac1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
8 minuts per 2:15 de la nit, seguim a la tertúlia del 9C, aparcant ja tot el tema investidura, amnistia, referèndum, però encara dins l'àmbit polític, avui hem sentit com el govern, la portaveu del govern, ha demanat la dimissió de la ministra Raquel Sánchez per mentir, no sé si recordeu, amb aquella incidència que hi va haver a la R2 a Gavà, perquè ara s'ha sabut que l'informe final que ha fet Adif sobre aquesta incidència diu que era inevitable, però que no va ser un llamp el que ho va provocar, com sí que es va defensar en campanya electoral, que havia estat un llamp i que, per tant, doncs no es podia haver fet res per resoldre.
A mi em sap greu perquè realment hem fet tan barat això de demanar dimissions que quan realment s'han de demanar perquè una mentida tan flagrant com aquella que el mateix dia ja va sortir tots els meteoròlegs a dir no ha caigut un llamp en tot Catalunya aquest dia... Això no mereix una dimissió perquè l'hem abaratit massa. I
però
això,
l'hem abaratit perquè ningú dimiteix, Maria. És que, sí, saps?
Bueno,
és que
també perquè la demanem molt a la lleugera, segurament, moltes vegades. Bueno, però una cosa com aquesta, que és prou greu, i ja no pel que és Renfe i per tot el que significa i el desastre que arrosseguem, però és una mentida que ella sabia que estava mentint. I, per tant, més clar que això, crec que no hi ha res. Doncs no, com que hem demanat dimissions amb aquesta alegria, doncs ara una més.
Bueno, i fins i tot quan s'han demanat dimissions que podrien tenir sentit, com podria ser aquesta, com va ser amb el cas Pegasus, no us recordeu que es va posar sobre la taula de dimissió en aquell moment de Margarita Robles, si no m'equivoco, que tenia tot el sentit del món en aquell context polític, perquè s'havia vist, no, que hi havia hagut l'espionatge. El cas de Marlaska, a més, és que és molt més extens per tot el recorregut polític i judicial que ha tingut aquest senyor. I els motius per les dimissions, entenc que per moltes persones i per molts partits serien múltiples. Però que en qualsevol cas, fins i tot quan han tingut molt de sentit, tampoc no hi ha hagut cap moviment, no? Per tant, sentit o no, es demanen i no s'ho acaben aconseguint.
Mm-hmm. Bueno, i és que, a més, no només això, si és que l'explicació... O sigui, jo no vull una explicació que em digui el que ha passat, que sí que la vull, però ara mateix el que necessito és una explicació de la ministra dient per què va sortir amb aquella versió. O sigui, hi havia un informe d'algú que li estava mentint amb ella i ella se'l van passar? Mm-hmm. O ella sabia realment que allò era una triquiñuela que algú li havia contat i ella va dir, pues sortim amb això i a veure què passa.
Però si és el primer cas, hauria de caure algun cap, saps què vull dir?
Exacte. Ah. De vegades, per això dic, i ha passat altres vegades. Ha passat altres vegades. Recordo el cas dels trens que no cabien pels túnels.
Sí.
I van haver cessaments, per exemple. Sí. Doncs un tren que encara no estava ni construït, estava encara regat,
sí, a més, no cap per un túnel d'alta qualitat,
sí, i això sí. no hi ha cap conseqüència. Tampoc no té, vull dir que de vegades el moment polític de les coses també condiciona si hi ha represàlies o no, o si n'hi ha cessaments o no, i seria guanyaria en credibilitat bastant la ministra si ja no considera que això és per dimitir. Bueno, cessés a la persona responsable que li va fer sortir a donar la cara a ella, perquè va sortir ella, eh?
Sí.
Vull dir que no va sortir un mindú un dia a dir que no sé què.
El que passa és que ella, precisament aquesta causa, o sigui, jo i ho conec per feina, quan hi ha algun desperfecte, el primer que es fa és demanar un informe al Meteocat o a l'Agència de Meteorologia competent.
Que fins i tot aquells mateixos dies
competent
es va dir que no hi havia caigut llamps en aquella zona.
Llavors, qualsevol que li hagués dit que hi havia un llamp allà sense estar suportat això per l'AEMET, per exemple, que no podia estar-ho de cap manera perquè l'AEMET i el Metocat i tothom ja va dir que no hi havia hagut cap llamp, és que ja d'entrada, o sigui, hauria d'haver dimitit per haver-se'l cregut, també, és que vull dir.
Sí, però si ve un col·laborador meu, o un segon, un tercer, no sé, i em diu, escolta, ha sigut un llamp, que ens ho han dit, no sé, els que ho saben.
Clar, perquè has de desconfiar, la ministra.
Exacte.
No anirà a trucar a l'AEMET, no?
O sigui, no demanes garanties, vull dir, fins i tot puc arribar a pensar que això pot passar, i que un ministre s'envolta de gent en la que confia, i que, per tant, hi ha hagut algú que li ha pogut jugar una mala passada. Puc arribar fins i tot a creure'm això, però en aquest cas, la persona que te l'ha jugat hauria de caure. I si tu no fas caure ningú, doncs aleshores, qui ha de caure és tu. Perquè, evidentment, algú ha de donar exemple de que això no es pot fer. I més que quan estem parlant d'un cas tan greu. Vull dir, és que
plou
sobre mullat, però vaja, piscina de litres.
Allà més excusa del gos s'ha menjat els deures, eh? O sigui, realment, que l'única cosa que se't passi pel cap quan parles d'un desperfecte en una, crec que era una catenària, sigui un llamp, que és com el que hem vist als dibuixos animats, no? És una mica...
Recorda el Capità Haddock, eh? Llams, sí, i rellams, exacte, de rellams.
No, ara l'Abel em passava... vaja, no, el que va passar aquell dia de que la Generalitat també va desmentir ja en el seu moment. Recordem,
jo recordo que
havia estat un llamp perquè es va fer aquest informe,
sí,
i es va dir és que realment no van caure llamps allà. Clar, no sé si creieu que la ministra hauria de sortir com a mínim, no sé si ja se sap algú o no, però com a mínim a donar explicacions o a respondre a aquest informe de DIF.
Sí, com a mínim donar explicacions, més que res perquè si n'hi ha una explicació plausible l'hauríem de saber, i si no n'hi ha explicació, senyora, vull dir, és que, clar, la cadira de ministra està molt bé, però
ara no poden dir que s'han d'assumir, no? Ara no pot dimitir, està
en el mateix Consell de Ministres, és el que comentava la Laura, en el mateix Consell de Ministres hi ha altres ministres que han tingut molts més motius, igual o més greus, per dimitir, i aquí no he dimitit ni el Tato. Per tant, també, doncs, igual ella deu pensar, pues, si jo ara per una catenària de dimitir jo...
Però a més, recordo que estan en funcions, estan tots en funcions, per tant, fins que no hi hagi un nou govern...
No, dimitir, pots dimitir.
Sí que pot dimitir, però no el poden nomenar ningú, en el seu lloc.
Fins i tot la poden cessar.
Sí, però no poden nomenar ningú.
Ara que parlem... I quants ministres n'hi ha? Segur que algú estaria disposat a agafar la cartera.
Ara que parlem precisament de Rodalies, i abans que estàvem parlant de la investidura, creieu que en aquest punt concret que fa tants anys que s'arrossega, hi ha alguna cosa que es pugui rascar d'aquesta investidura pel que fa a les Rodalies, o això ja ho deixarem per una altra...
Ostres, és una gran pregunta. compte.
És pilot endavant.
Hi ha hagut moments que semblava que això estava en el primer lloc de la llista, no? I ara, ja, com que ja li donen amnistia...
A les propostes la gent que va... les voten demà. Sí.
La gent que va en tren és igual, o sigui, l'important és...
I de fet, era un dels...
No estan en contra, diguéssim, eh? Demà veurem com voten, però...
Era un dels elements que situava Esquerra Republicana, crec recordar, durant segur, durant la campanya, i crec que fins a dia d'avui...
Fins i tot en parla directament com...
Parlava del finançament, més enllà de l'amnistia i l'autodeterminació, parlava del finançament i parlava de la qüestió de Rodalies. Per tant, hauria de ser un element de pressió en les negociacions, com a mínim de pressió en les negociacions.
Quan no s'esperaven que els donessin l'amnistia, ara pensen, doncs ara ja la Rodalia no se n'acorda ningú.
Hi ha gent dins del PSC que diuen que l'estratègia podria anar a vincular el traspàs de Rodalies amb l'ampliació de l'aeroport. Per tant, jo em menjo un gripau, tu te'n menges un altre.
Molt bé. Pobres ànecs d'allà.
La negociació va com va, no?
El que passa és que el traspàs de Rodalies per si sol, i ens hem fixat en això, o ells s'han fixat en això perquè el titular és bonic, però el traspàs de Rodalies per si sol no soluciona de res.
No,
si no
va associat a diners.
Clar, la inversió que després s'ha d'executar, perquè jo recordo fa anys, ja potser fa 4 anys, Gabriel Rufián, que va anunciar a bombo i plateret que es faria una comissió per fiscalitzar quin import de les inversions promeses realment s'acabaven executant. D'això no n'hem sabut mai més res, i de les dades que van caient de tant en tant és que no s'executa ni la meitat del que s'havia previst. Llavors, crec que, perquè a més portem molts anys fixant molt el focus en el traspàs de Rodalies, però és que sense els calés i sense la fiscalització de com s'estan enviant aquests calés i com s'estan gastant, no hi ha res a fer.
Són 9:45 de la nit. Deixeu-me que canviem absolutament de tema, perquè avui l'Esteve Giral, el nostre corresponsal a Tarragona, ens ha explicat un nou cas de violència en el món del futbol infantil, que malauradament doncs, no és un tema nou, però sí que ens ha creat l'atenció perquè diumenge a la tarda un pare va agredir a Reus a un jugador que té 15 anys de l'equip rival del seu fill. Estem parlant de categoria cadet, concretament del Mas Pellicer de Reus i del club de futbol Vilaseca. Doncs, com dèiem, el pare d'un jugador del Vilaseca, suposadament, doncs, hauria agredit aquest adolescent del Mas Pellicer a la sortida del camp, i aquest jugador es dona la casualitat que havia estat l'autor de l'únic gol que es va marcar en aquest partit. Tenim, crec, en línia l'Esteve Giral. L'Esteve, bona nit.
Hola, què tal, Anna? Bona nit.
A veure, explica'ns una miqueta més què és el que va passar diumenge, perquè és veritat, estem acostumats a parlar, malauradament, ara ho deia, d'algunes agressions, insults, sobretot en camps de futbol, també en altres esports, però el futbol sí que hi té un gran protagonisme en aquest sentit, però aquest cas ens ha creat l'atenció perquè, ostres, que un pare vagi directament a agredir a un noi de 15 anys, a un nen de 15 anys, després d'un partit, doncs no deixa de ser sorprenent, no?
Sí, sorprèn els fets, ho has explicat molt bé, Anna, i sobretot el que l'esperés. És a dir, ens hem d'imaginar un partit, pel que ens expliquen, és un partit molt intens, molt disputat, un partit amistós.
Però de cadets, estem parlant.
Entre dos equips cadets.
Quines edats? Equips, bueno, clar, 14-15, no?
14 i 15 anys, sí, després de la categoria infantil ve la cadet. Per tant, un partit de diumenge a la tarda, a les 4, entre dos equips de comarques veïnes, estem parlant del Mas Pellicer, de Reus, el Vilaseca, del Tarragonès. Un partit intens que s'acaba decidint per un gol que marca l'Adrián, que és aquest jugador que malauradament ell, content i feliç pel partit, ens explicava l'Adrián ahir, qui parlàvem al vespre, quan teníem coneixement d'aquesta notícia, doncs ens explicava que el partit va anar molt ajustat i que ja va estar calent durant el partit i que malauradament es van viure aquelles escenes que pares i mares veiem als camps de futbol quan anem per aquests camps de futbol, doncs en el meu cas vas rodant i vas veient algunes actituds de pares i mares absolutament reprovables. Doncs durant el partit ens explicava l'Adrián que ja hi va haver insults, ja hi va haver molta tensió, però ell es queda al camp, pren un refresc, ens explicava, perquè va ser com una mena de premi, i això explica que tornés al darrere a casa, és a dir, que va ser l'últim. Els seus companys marxen, la resta de companys de l'equip rival també marxen, i ell agafa el seu patinet per anar cap a casa. I sorpresa la seva, i en surt quan es troba un dels pares d'un dels nens de l'equip rival, que lògicament el nen quina culpa té, no en té cap, però el pare presumptament sí, perquè l'espera a dins del cotxe, s'abraona contra ell, l'empeny contra una tanca, l'agafa del coll, li recrimina, ens explicava, segons la versió de la suposada víctima, del presumpte agredit, ens deia que li va dir, vas de xulo, no tu? És a dir, jo m'imagino un partit intens, es decideix per un gol, segurament aquest jugador va celebrar, ens podem fer la idea, no? Allò amb tots els ets i uts del gol, però vaja, això no justifica ni de bon tros. Home. Que l'esperin després del partit, que l'agradeixin, que li facin aquest atac. El nano va patir lesions lleus, una contractura a l'esquena, això segurament és el de menys, només faltaria. Torna cap al club, denuncia l'agressió, a més va tenir l'habilitat aquest noi, aquestes generacions que són tan ràpides, d'agafar el seu mòbil i fotografiar la sang freda i l'habilitat de fotografiar el cotxe del pare que l'havia agredit. I
és, això dir, és a dir, el noi de 15 anys aquí, aquest pare va agredir, va agafar el seu telèfon mòbil i va fer una fotografia al pare.
Sí, sí, li fa una fotografia, de fet la fotografia aquesta l'hem vist, es veu el presumpte agressor al seu cotxe acompanyat pel seu fill, que això encara et posa també els pèls de punta.
El fill era el cotxe, eh?
No? L'exemple, no? L'exemple que està donant amb el seu fill, presumptament, el cas s'està investigant. El presumpte agressor ja està identificat, això ens ho confirmaven des de Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra envia el cas al jutjat, el jutjat s'espera que citi a declarar el presumpte agressor i la família el que vol sobretot és que se sàpiga i el que vol sobretot és que no torni a passar. Haig de dir, i segurament amb cuina interna té algun valor explicar-ho també, que no és la família qui ens explica aquest cas, sinó que és l'entorn d'aquest partit de futbol. De fet, és un tècnic fart de cap d'aquests dos equips, però és un tècnic fart que té coneixement d'aquests fets i ens explicava, estic cansat que aquestes coses passin, que no s'aconeguin i que quedin impunes. Avui els dos clubs, i ja per acabar aquesta valoració dels fets, els dos clubs han emès comunicats, tant el club de futbol Vilaseca com el Mas Pellicer, a més, dos comunicats públics. Bàsicament el que fan és condemnar els fets i a destacar que el Vilaseca el que diu, i això segurament també donaria per molt, el que diu és que no pot controlar el que facin tots els pares, mares, acompanyants, tutors dels jugadors, i destaca que això va passar fora del camp, però això sí, ho condemna, ho considera trist i lamentable i es posa doncs al costat de la família. No pren cap mesura contra el pare del nen, diu que haurà de ser la justícia qui ho aclareixi, això sí, no descarten, no renuncien a prendre alguna mesura en funció de com vagi el cas.
No sé, Esteve, si això ho va veure alguna persona més? Hi havia algun testimoni més o no allà en aquell moment?
Hi ha una de les mares de l'equip del Mas Pellicer, per tant seria part, que va veure part dels fets, que sent els crits, que pensa en un primer moment aquesta senyora que el que estan fent és una baralla entre criatures, i veu sorpresa la seva que no és una baralla entre nanos, sinó que el que està passant és que un adult de 38 anys, el que està fent és abraonant-se, recriminant, amenaçant a un nano de 15 anys, que a més estava tot sol perquè els seus pares no havien vingut a buscar-lo. És un noi que és negre, l'Adrián, és fill de dominicans. Ell i la seva mare ens explicaven que creuen que el color de la seva pell, que el fet de ser negre, també va influir en aquest atac. És un extrem, un argument que des de Mossos d'Esquadra ens diuen que no, que ells tenen clar que no és una agressió racista, que no hi ha un odi pel color de la pell, pel fet de ser negre a l'Adrián, sinó que el que creuen és que és una acció que cal emmarcar-la en el que va passar en aquell partit de futbol diumenge i en el que malauradament va passar després arran del que havia passat a dins del camp de futbol. Per aquí a parlar i a discutir sobre el que passa als camps de futbol, sobre l'actitud de molts pares i moltes mares, que en aquest cas doncs ha arribat a l'extrem d'esperar una criatura després del partit, agafar-lo del coll, amenaçar-lo i empènyer-lo contra una tanca. A més, dos cops, Anna, perquè ho va fer un primer cop,
sí.
A l'Adrián li recrimina l'acció quan aquest pare, aquest presumpte agressor, ja marxava cap a casa. L'Adrián té la sang freda de recriminar-li, de dir-li, però tu què t'has pensat d'atacar a un nen, a un menor d'edat? I el presumpte agressor no en va tenir prou, si va tornar a braonar, el va tornar a empènyer, això sempre segons la versió del menor. Veurem com acaba aquest cas.
En fi, no sé si, Maria, crec que tu, no sé si encara jugues o jugues a futbol, el Silva té molta relació amb el món del bàsquet, no sé si la resta heu anat per aquests camps. Rafa, el teu fill encara encara és molt petit, però no sé si vosaltres heu viscut situacions similars a aquestes, o heu vist pares, no? Perquè no és la primera vegada que sentim de pares en aquestes actituds en camps de futbol o en altres esports, no?
Els meus pares no em venen a veure.
Ja no et venen a veure, eh?
Que em podrien venir
molt bo.
Espineta clavada.
Això és un trauma infantil.
Gols, ja els hi dedico gols, o sigui que... No, només volia dir una cosa per puntualitzar des del punt de vista jurídic. El que ha dit l'Esteve, que deia, sí, una mare que ho va veure, que seria part, no seria part, encara que fos del mateix equip, és un testimoni com un altre, que pot tenir una relació amb els fets, els que sigui, i que el jutge després valorarà si aquesta relació té alguna importància o no, però que en tot cas com a testimoni té l'obligació o tindrà l'obligació al judici de dir la veritat, i no dir la veritat és un delicte. Dit això, jo crec que ho hem vist i, bueno, tots hem vist imatges d'insults racistes, insults homòfobs, o sigui, hi ha de tot, jo crec
masclistes.
Que segurament masclistes. En aquests entorns és el lloc on passen més aquestes coses. Crec que s'ha fet una feina de sensibilització també molt important en els últims anys, i que no és el mateix el que passava fa 15 que el que passa ara. Però clar, sí,
però clar, veient això, no sé si s'haurien de prendre mesures més dràstiques com...
Prohibir el futbol.
No, però...
Tu ja estàs d'acord.
No, però sí, prohibir, no ho sé, limitar l'entrada dels pares, o que es faci un avís als pares que hagin insultat en algun partit i que no se'ls deixi entrar durant un temps als estadis.
Clar,
o...
el club deu tenir les seves pròpies normes, i aquest senyor, encara que s'estigui investigant, possiblement no podrà entrar a veure...
A banda del comunicat, hem intentat parlar amb el club perquè volíem també saber el seu punt de vista i veure com gestionarien també tota aquesta situació, i la Mireia Ardèvol ha parlat amb ells. Mireia, bona nit.
Bona nit.
Què t'han dit des del club? Perquè sí que l'Esteve ens ha llegit el contingut d'aquest comunicat que han fet, però més enllà d'això, quan els hi han proposat parlar avui pel no ho sé, què t'han dit?
Clar, ells m'han dit que no volien dir res fins a no tenir com una confirmació legal o a mans de la justícia, no una confirmació del que ha passat. Òbviament segueixen la línia del comunicat, que condemnen tot tipus de violència, però que de moment per ells tots són rumors, i que es tracta d'una agressió entre dos civils, és a dir, l'agressor al pare d'un jugador seu, no un jugador seu, o sigui, al pare d'un jugador seu, això ho remarcava molt, i aquí no poden controlar, diuen, i la víctima, un jugador d'un altre club. En tot cas, el que sí que m'ha dit és que si es confirmés, sí que prendrien mesures a nivell del club i potser li prohibirien l'entrada al recinte i farien el que ells consideressin en junta, que, bueno, que creguessin que han de fer.
Però... Ha fet servir el concepte de dos civils? Has
sí,
dit això?
Ha dit això textualment, sí, sí.
Flipo bastant.
No són futbolistes.
No són militars.
No, i s'agafava molt a la cosa de que havia passat fora del recinte esportiu, no durant el partit, sinó fora de les instal·lacions i un cop acabat el partit, que no se saben els motius, que fos el jugador que ha marcat l'únic gol, això ho diem nosaltres, però que no se sap si ells tenien un altre tema fora que nosaltres desconeixem. S'agafen això.
En tot cas, qualsevol tema que pugui tenir un pare amb un nen de 15 anys no té cap raó de ser.
Exacte.
És que siguin dos civils, exacte, o no, estan en situació, o sigui, el seu rol és molt diferent i estan en situació totalment poc igualitària, no? Vull dir, hi ha un rol de poder clarament i un rol d'abús clarament, no? A mi hi ha una cosa, i això t'ho vull preguntar tu, Silva, perquè igual sí, ho saps, sí. Això m'inquieta bastant perquè ho hem vist en moltes coses, en moltes ocasions, que és com algunes institucions deixen de fer-se responsable d'agressions que poden ser aquestes, i ho hem vist amb agressions masclistes, hem vist agressions de tot tipus, racistes, homòfobes, quan no es produeixen dins del recinte, per molt que les persones involucrades amb aquestes agressions
estiguin vinculades
amb aquest recinte. Això ha de ser necessàriament així?
Bueno, a veure, si hi ha una responsabilitat a l'entorn, però és que és veritat que si no es produeix dintre, o sigui, la seva responsabilitat és el que passa dintre del camp, saps? Si després fora, imagina't...
No, la seva responsabilitat és legal.
Sí, legal.
Però
que
a l'hora de prendre mesures amb
exacte,
el pare o amb aquest jugador,
exacte,
amb les famílies...
Seguirem, en cas de que es confirmi que tot això, no?
Entenc que em preguntaves per l'àmbit legal.
Sí, no, et preguntava per l'àmbit legal, però dic, és que clar, realment, si s'acaba confirmant totes aquestes informacions, perquè ara tot estan, no, en presumpte d'agressió, clar, aquest noi potser torna a coincidir amb el seu agressor, amb el pare de l'altre xaval que també jugava a futbol. Clar, vull dir, poses a la persona que ha estat agredida i per tant víctima en una situació absoluta i total vulnerabilitat.
Per això et dic tota una cosa, és la responsabilitat del que passa allà dintre, i una altra cosa és les decisions que prengui aquest club de cara al futur, perquè això ho fan altres clubs, i ho recordava també la Maria, pel que passi a partir d'aquell moment dintre el seu recinte quan aquest senyor hi arribi. Per tant, se li pot impedir perfectament el pas.
I judicialment, perdona, Silva, sí. Mentrestant, pot la víctima pot demanar un ordre d'allunyament com a mesura cautelar que per impedir que aquesta persona s'apropi a un radi X d'on es
encara
termini,
que no hi hagi...
Que, per tant,
encara sí, que no hi hagi hagut judici.
Sí, no, exacte, com a mesura cautelar abans que hi hagi el judici i que, per tant, aquest pare no pugui mai, no només perquè el club per motu pròpia adopta les seves mesures, sinó perquè hi ha un jutge que diu que aquesta persona no es pot apropar a aquest noi i, per tant, no podrà assistir a cap partit on aquest noi també sigui.
Les cautelars són
molt... Manel, que l'Esteve no sé què volia dir, també. Digues, Esteve.
No, perquè és molt pertinent el que comenteu, és a dir, d'això que puguin tornar a coincidir. De fet, l'Adrià, aquest noi, em deia que crec que en dues o tres setmanes, tenen un partit contra el Vilaseca ja de Lliga. Per tant, es podrien trobar els dos equips, es podrien trobar els dos nanos, que no tenen cap culpa amb tot el que ha acabat passant segurament a fora, i també es podria trobar, i ara ho dèiem, amb el pare de la criatura, i em deia, clar, aquesta situació a mi em genera por, em fa por. Deia, només afegir això perquè crec que és pertinent, i allò que dèieu del comportament dels camps, molts camps, i el cas del Mas Pellicer també hi han intentat treballar, el Vilaseca, el comunicat també ho deia, que intenten treballar el comportament dels pares i de les mares, a molts camps de futbol, jo com n'he fet un fart els últims anys, ja hi ha molts cartells i molts rètols on es demana, pares i mares, comporteu-se de manera correcta, no insulteu els jugadors ni els àrbitres, que també és un altre dels clàssics, posar verd a l'àrbitre, no crideu els vostres fills, comporteu-vos bé, que formeu part del joc. De fet, el comunicat del Mas Pellicer deia que ells creien això, que els pares, mares i acompanyants són part essencial del joc. De fet, hi ha alguns clubs, i això havia estat notícia, que han arribat a demanar a pares i mares que no vagin als partits en situacions extremes de veure que el comportament no és bo.
En la línia d'això que dius, Esteve, quan he parlat amb el director esportiu del Vilaseca, m'ha dit que justament tenien programada una formació per tractar aquest tipus de problemes que passen amb els pares i a les grades i que la tenien prevista per aquesta setmana i que la posposaran a la setmana que ve, però que justament la tenien ells prevista per aquests dies.
No valdria que la posposessin tampoc, perquè ja la podrien fer.
Hi ha un alumne que necessita classes de reforç, podria dir.
Josep Manel, va.
Sí, no, és per al·lusions, perquè més és que quan heu plantejat aquest tema, i ara com m'ho preguntaves, jo tinc dos fills més grans i jo crec que això que diré al Rafa li agradarà, tot i que després també he pres una mica la lliçó, eh? Jo, com has recordat, a mi, jo sóc una persona que a mi m'agrada veure un bon partit de futbol, però jo vinc del món del bàsquet i encara jugo a bàsquet amb un equip de veterans i vaig fer el possible perquè els meus dos fills, que ara ja són grans, un acaba la carrera i l'altre és universitari, no juguessin a futbol. Precisament per l'ambient dels camps de futbol.
No és, val? Exclusiu dels camps de futbol.
Moment, deixa'm acabar, Maria, deixa'm acabar, un moment. Per això dic que després
he après la... És l'esport més majoritari i que, per tant...
No, he après de l'experiència. És veritat que, per la gent que juga a futbol, és veritat que això passa en altres camps. És més, vaig aconseguir que els dos juguessin a bàsquet i han jugat a bàsquet durant molts anys fins que ells mateixos van decidir deixar de jugar, i he de confessar que, tot i que sempre el bàsquet i el futbol, això m'ho reconeixeràs, Maria, i només perquè sigui que el futbol es juga amb els peus i el bàsquet es juga amb les mans i les coses importants es fan amb les mans i no amb els peus, només per això el nivell dels jugadors del bàsquet en general sempre havia estat diferent al de futbol. Però he de dir que en els darrers anys que vaig veure molts partits cada cap de setmana de dos fills jugant a tot arreu de Catalunya, el bàsquet s'està també futbolitzant. I he vist aquest tipus de comportaments també, segurament no tan habituals, en un lloc que a més és més perillós perquè estàs més a prop. I jo he vist una senyora dir-li a l'àrbitre d'un partit de bàsquet de nens uns insults que estic segur que no li diria mai a ningú en cap altre lloc. Per tant, és veritat que això és una cosa que passa als camps i és molt desagradable, i jo crec que hem de fer el que sigui per intentar evitar-ho. I jo crec que passa més al futbol, però està passant també a altres
esports. Per acabar, Maria, va.
No, dues coses molt ràpides. El que passa en les lligues de futbol femení on jo jugo és tot el contrari, que són tirades de canya creuades d'un equip cap a l'altre.
Ah, pues
això
fantàstic,
passa molt.
Fantàstic.
I l'altra cosa que volia dir és que no és exclusiu del futbol. L'Anna ho deia, el futbol és l'esport més majoritari i per tant és on hi ha més oportunitats que passin aquestes coses, però jo visc al costat d'un poliesportiu i m'agrada molt anar-hi a veure partits del que sigui, si juga hoquei, si juga hoquei sobre patins, si juga bàsquet, si juga handbol, i ambients tensos i algun insult sempre n'hi ha. Per tant, crec que és un problema bastant generalitzat i que d'alguna forma tots tenim, o molta gent interioritzat, que quan hi ha un ambient esportiu, com que és el moment de deixar-se anar, tot això està permès. I no, un insult és un insult a dins d'una pista de bàsquet o al mig del carrer o a la persona que
t'ha de acabar. Sí, no, és que jo no crec que tingui res a veure amb, si, amb quin esport s'estigui practicant, sinó que bàsicament, i atenent-nos en aquest cas i amb altres que haguem pogut veure, té a veure amb masculinitats molt tòxiques i té a veure amb adults que realment pensen que tenen impunitat per exercir violència, que no els hi pot passar res. Jo crec que aquest és el problema, no l'activitat esportiva en si.
Esteve, moltes gràcies, que vagi
gràcies,
bé. Bona nit. Mireia,
bona
gràcies
nit.
També.
A vosaltres.
Fem una pausa i quan tornem sabrem per què Antònia Font ha decidit allargar un any més la seva gira, però aquesta vegada en auditoris i teatres.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Aquesta setmana, a Transformadores de La Vanguardia i Endesa, música en directe amb ADN sostenible. Descobrim com el Cruïlla s'ha convertit en el primer gran festival de l'estat alimentat amb energia 100% renovable. Dissabte, 8 de juliol de 2023. El Festival Cruïlla tanca una altra edició d'èxit. Durant 4 dies, més de 50 artistes han posat banda sonora a les nits de Barcelona i ho han fet amb energia 100% renovable. Jordi Herreruela, director del Cruïlla, destaca l'eficiència energètica del festival i la procedència d'aquesta energia.
L'energia verda que ha subministrat el Festival Cruïlla provenia dels rius del Pirineu i el consum que hem tingut és similar al que tenen 250 llars en una nit. De manera que no només intentem ser responsables respecte al nostre impacte mediambiental, sinó eficients respecte al consum.
Convertir-se en el primer gran festival de l'estat alimentat 100% per energia renovable és una fita que s'ha assolit per la vocació sostenible del Cruïlla i pel treball conjunt amb Endesa, que han evitat l'emissió de 36.000 kg de CO2 i el consum de 13.600 litres de gasoil. Jordi Casas, responsable d'operació i manteniment de la xarxa de distribució d'Endesa a Catalunya, explica el desafiament tècnic que ha suposat garantir tota l'energia necessària en un esdeveniment com el Cruïlla, directament de la xarxa, prescindint dels grups electrògens.
El que hem fet és una reconfiguració de la xarxa de mitja tensió per reforçar el subministrament elèctric a un esdeveniment gran, com és el cas del Cruïlla, i garantir així la qualitat i la fiabilitat del subministrament en tot moment. Per poder prescindir dels grups electrògens, s'han instal·lat unes bateries que el que fan és que en els pics de demanda propis d'aquest tipus de festivals es manté la tensió estable i així fem que no afectin cap moment l'espectacle.
Descobreix com sona la música en directe més sostenible a lavanguardia.com. Ja disponible el primer capítol de la tercera temporada de Transformadores, una iniciativa de La Vanguardia i Endesa.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
8 minuts i arribarem a les 10 i avui em deixareu que acabem la tertúlia amb una mica de música.
Jo tantes te feis a la lleta quan dius tu podria ser meu. Te sexy, te dolça i te freda, oh yeah.
Aquest matí la banda mallorquina Antònia Font, que ha anunciat una nova gira per teatres i auditoris. Aquest dissabte toquen a Girona, el Temporada Alta. En principi havia de ser, si no l'últim, dels últims concerts, però com dèiem, finalment doncs, no serà així. En faran 18 més l'any que ve en auditoris a partir del mes de gener. I tenim en línia el cantant d'Antònia Font, el Pau de Bon. Pau, bona nit.
Hola, bon vespre, com estàveu?
Molt bé, vau dir que tornàveu, que no us volíeu atabalar, que màxim faríeu res, 9 o 10 concerts en 2 anys. Què ha passat? Quan vau començar a veure que això s'us estava fent curt?
Bé, ha passat que la gent ha respost molt bé i se m'ho està fent curtíssim, no? No sabíem molt bé com seria aquesta gira i la veritat està superat totes les expectatives i tant de gent com de sensacions, com d'adrenalina. Ha estat una gira molt, 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 molt brutal per nosaltres i se'm va fer molt curta, la veritat.
Tu vas explicar quan vau tornar que va ser tu, després d'un sopar que feu cada any, no?, que els vas preguntar a la resta del grup, els vas dir si tenien toquera, no? Aquesta vegada també vau prendre la decisió després d'un sopar, no sé si va ser cosa teva o va ser ja una cosa més de tot el grup.
No, això va ser, ja un poc més de tot el grup, que encara, quan tenim una gira en marxa, pues mos veiem bastant més, no? I sí que anava sortint el tema aquest estiu, sobretot, fins aquest estiu no hi ha hagut, no havia parlat, però sí que ara, aquest estiu que veiem ja un poc al final d'aquesta gira, pues sí que ha sortit el tema un parell de ballades i bé, i en el final ens van seure i vàrem parlar-ne de veres, no? I això és un poc la conseqüència d'aquesta xerrada. Vull dir, ha estat una gira fins ara molt espectacular, molt gran, moltíssima gent i això, molta producció, i ara molts sorellanes si seguíem, pues, amb aquest altre format més íntim, més proper, no? És un format que nosaltres sempre ens hem sentit molt a gust, no? I molts sorellanes, pues, continuar aquesta bona experiència que hem tingut amb aquest altre format més proper.
Us sentiu més còmodes tocant això en teatres, en auditoris, que no pas en festivals? Heu tocat el Primavera Sound, el Cruïlla, el Tinglado, el Cabró Rock, aquest dissabte aneu, com dèiem, al Temporada Alta a Girona, tot grans escenaris. Què preferiu, l'espai aquest més reduït?
Bé, és molt difícil de dir això, perquè cada un té coses molt bones. Però sí que m'ha agradat molt aquest format gran, però és un format que no veiem que pot ser format habitual d'Antonio Font, no? I en canvi un format més petit i tancat i així auditoris de teatre, sí que jo veig que pot ser un format que Antonio Font si sent més còmode durant més temps, no? Amb un futur i una mirant un futur, vamos, seria un format molt més, crec, adient per
que se diu més a vosaltres.
Sabem que Antonio Font té molta música per escoltar, per escoltar tranquil, no? I perquè t'arribi bé i per apreciar-la bé, a un auditori és molt més adient que no un festival gran on hi ha moltíssimes coses que se perden, no? Se perden per una qüestió de potència, per una qüestió de volum, no? I de format, en el final, no? A un auditori assegut hi ha moltíssimes coses que pots apreciar, i nosaltres volem que la gent apreciï aquestes minúcies que nosaltres mos esforçam molt perquè siguin, no? I perquè siguin presents i perquè la gent les apreciï, les capti, no?
Heu dit que seran 18 concerts. Serà així o pot ser que d'aquí un temps surtin noves dates?
Poden sortir noves dates, no és una gira tancada. Així com se fa dos anys, sí que era una gira que teníem tancada. Quan va sortir ja sabíem exactament on aniríem i era un poc inamovible. Aquesta és una altra història. Sí que tenim aquestes dates que hem anunciat avui. Però si en surten més, sempre que quadrin dins la nostra vida de cada un, no? Perquè ja t'he dit, ja no en sortiran moltes més, perquè, bueno, perquè si qualsevol cosa teníem clar, que no volíem deixar la vida anterior, no? Teníem una vida sociolaboral, sí. que no volíem deixar de banda, per tant, ho hem de poder compaginar, no? I per tant, moltes més d'aquestes no.
Però seria també en aquest mateix format de teatres auditoris, o també esteu oberts, com havíeu fet fa anys, de festes majors?
No, en principi seria en aquest format. No ho sé, no estan tancats de res, és a dir, si surt una oportunitat de tocar un lloc especial, de mos faig moltes ganes, i que no sigui un format, que no sigui un espai tancat com un teatre d'auditori, doncs potser podríem valorar, no? Però en principi és una gira de teatres i auditoris.
Clar, ja fa més de dos anys de l'últim disc, no sé si esteu treballant en cançons noves ja...
No. Antonio Font, penseu que Antonio Font és un grup, tothom, però perquè no som un grup que mirem fora ni mirem en un futur, no? Estem vivint un present molt guapo, que ens està agradant molt, i anem pas a pas. És a dir, aquesta tornada no ha estat una tornada d'Antonio Font torna i ja veurem quan se retira, no? Fèiem aquesta gira, que acaba ara. Ara han decidit que volen seguir un any més.
Any a any,
sí. I no tenim disc perquè creiem que has vist que van entrar perquè té recorregut suficient com per aguantar un any més segur. I és veritat que avui en dia tot va molt ràpid i internet ha fet que qualsevol cosa tot d'una ja estigui passada, no? Però nosaltres volem reivindicar una miqueta la feina que se fa a l'hora de fer un disc, no? I que ha de tenir un recorregut. Però jo tenim en món i seria actuar molt d'una, això, no? Surten una cosa i d'aquí una setmana ja ha passat de moda, no? Mm-hmm. Però nosaltres volem reivindicar una miqueta això, bé, la feina que du fer un disc ben pensat i un disc que no només és gravar-lo ni presentar-lo, sinó que hi ha moltíssimes coses abans.